Són les 11, el 19 de maig. Li queda una hora i el Catalunya Nit també.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
En aquesta hora, d'aquí uns minuts, entrarem en detall de nou en una de les notícies del dia, la imputació de Jonathan Andic en la investigació de la mort del seu pare, el fundador de Mango, Isaac Andic, després que avui hàgim conegut la contundent interlocutòria de la jutgessa que investiga el cas. Els indicis de criminalitat són diversos i volem saber com es treballa una causa tan complexa com aquesta. Ho farem en conversa amb Raimon Tomàs, que és advocat penalista.
Segur que recordareu, si ens escolteu habitualment, que aquí al Catalunya Nit vam connectar fa uns dies amb Groenlàndia, on la nostra companya Montse Poblet seguia dia a dia una expedició del Consell Superior d'Investigacions Científiques fins a l'Àrtic. I per si us preguntàveu què se n'ha fet de la Montse Poblet, doncs ha tornat bé, i avui la tindrem aquí. Volem parlar amb ella i amb un dels investigadors que van fer el viatge, perquè volem saber què hi anaven a buscar i què hi van trobar a un lloc tan inhòspit.
I a la part final del programa saludarem potser una de les comunicadores més joves que han passat pel Catalunya Nit. Amb només 20 anys es va inventar un podcast que es deia Tranqui, i jo també, sobre temes que els preocupaven i temes de salut mental. I ara, doncs, poc temps després, ha guanyat el Premi Sonor 2026 a la millor podcaster. És presentadora de Xafogó, és un videopodcast que és espai de trobada de la comunitat d'Eva. Ella és Carla Rubio, la tenim aquí a primera fila, i serà qui tingui avui l'última paraula del dia. Anirem avançant, com sempre, minut a minut. Ens en queden 58 per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I per navegar amb garanties aquesta última hora de la jornada, escoltem les veus que han marcat fins ara aquest 19 de maig. És una selecció amb el segell del Marc Güell.
Jonathan, mantienes tu inocencia.
Jonathan, eres inocente.
Jonathan,
eres inocente. Ya sabes, disfrutar de la fianza.
La jutgessa n'arriba a enumerar fins a 7 d'indicis. D'entrada assegura que l'autòpsia descarta que la caiguda durant l'excursió a Montserrat fos accidental.
Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración.
La nostra mà segueix estant estesa. Els hem fet arribar, doncs, una proposta que esperem poder treballar conjuntament demà i desitgem que puguem reconduir aquesta situació de tensió.
Considerem positiu poder tornar a seure a negociar i, per tant, doncs, nosaltres hi assistirem, malgrat, ja us explicaré, doncs, que no, aquesta proposta no encara no arriba als mínims.
Saben vostès, ho diem sempre, que Esquerra és un partit exigent i en aquest sentit, doncs, hem viscut setmanes molt intenses de negociació. Negociar és cedir i, per tant, quan som capaços de sumar enfocs, de sumar accents, fem més ric l'acord, fem més ric el país.
Estem davant d'una nova oportunitat i que aquesta nova oportunitat, la millor manera de tramitar-la és en el model de finançament. Per tant, aquest és el nostre compromís, la nostra voluntat i la nostra convicció de lluitar-ho tant com sigui possible i fins al final. Sempre, sempre, sempre.
Hi havia un ordre de protecció envers a la persona que avui ha estat víctima d'aquest incident i que l'Ajuntament, doncs, demà farem un minut de silenci en memòria de la persona que avui ha perdut la vida en aquesta plaça.
És una resolució que d'alguna manera s'enfronta a l'esperit mateix de base de la llei. És una llei que reconeix l'autonomia i el dret de la persona a decidir sobre la seva pròpia vida sense cap ingerència. I això és una cosa que ens preocupa moltíssim.
S'apropa l'estiu i és el moment en què els pagesos decideixen què plantaran i quants fertilitzants compraran. Els donarem un alleujament immediat quan els arribin les factures.
El que penso és que els iranians volen un acord i tenen clar que l'arma nuclear és la línia vermella dels Estats Units d'Amèrica. Però no ho sabrem fins que no s'hagi signat un acord sobre el paper.
El Premi Nacional de Comunicació Digital és per la plataforma 3CAT.
3CAT és fruit del procés de transformació digital de la corporació, perquè els hàbits canvien, els consums canvien i el país canvia. Però hi ha una cosa que continua sent essencial. La visió, la necessitat de tenir uns mitjans públics propis, rellevants, referents i compromesos amb la llengua catalana per seguir tenint espais comuns i compartits la Catalunya sencera.
I els inicis d'aquesta temporada sí que ha estat com un procés per entendre què va passar perquè no torni a passar i treballar-ho, no? Llavors, sí que crec que ens va servir. Sempre les derrotes sempre serveixen. Ja que venen, les has d'aprofitar, encara que no t'agradin. I crec que des de Lisboa crec que aquest equip ha millorat.
Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès a Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat el
35.271 35271.
Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
La tarda de Catalunya Ràdio.
Compareix Florentino Pérez en directe a la tarda de Catalunya Ràdio.
A ver, esa niña, joder, que no... Que tiene derecho a hablar. Una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol. Pero bueno, solo ha ganado 7 Champions, es que es poca, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. Me tendrán que echar a tiros.
La tarda, el programa que no vols que s'acabi.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
Estaría aquí toda la tarde porque me lo estoy pasando muy bien.
Tot costa.
La temporada del 10.
Mateu la Oz mentre xiula, gaudeix del joc.
Buah, moltíssim. Com un cervell, això és màgia pura.
10 temporades ja.
Això vol dir molt. Ha fet tants programes. Vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Per molts anys i que en feu molts més.
Catalunya Nit.
Durant dues setmanes al Catalunya Nit, si us en recordeu, vam fer aquell diari de Groenlàndia, que començàvem sempre amb algun so que ens transportava d'aquella manera, perquè no és el mateix a través de la ràdio, sabem, però vaja, l'efecte era bastant, crec que bastant impressionant, de notar una mica que érem allà. Això va ser gràcies a la periodista de Catalunya Ràdio, Montse Poblet, que es va enganxar a una expedició dels membres del CSIC, del Centre del Consell Superior d'Investigacions Científiques, que estaven fent una expedició fins a l'Àrtic. La Montse s'hi va enganxar, ens va fer tots aquests diaris sonors molt interessants, i ara, que ja han passat uns dies, volem comprovar que han tornat i que han tornat bé, i els tenim aquí, per una banda, la Montse Poblet, benvinguda.
Gràcies, bona nit.
Però sobretot amb el Santiago Giral, que és el director d'Institut de Geociències de Barcelona i cap d'aquesta expedició del CSIC allà a Groenlàndia. Benvingut també.
Bona nit.
Va funcionar bé la Montse? Va fer endarrerir la missió d'alguna manera?
No, va ser espectacular. Jo és com la tornaria a endur. Hi ha gent que dius, te l'enduries a l'infern? Doncs la Montse és una d'aquestes persones que te l'enduries a l'infern. Es va adaptar superbé i va funcionar fantàsticament bé. De fet, va ser tot un valor afegit tenir-la a la campanya. Jo la propera me l'enduc segur.
Ah, sí? Ostres, que bé. Doncs nosaltres contents perquè, clar, a la ràdio acostumem a fer connexions a tot arreu, però d'aquestes no en tenim tantes. Vull dir que tu t'ho vas passar bé, Montse?
Per mi ha estat una experiència vital i professional excepcional. M'he quedat enganxada a l'Àrtic, no paro de llegir llibres sobre la cultura inuit, sobre expedicionaris, novel·les negres que passen a Groenlàndia...
Ai, que faràs un cop de cap.
Home, em queda lluny i és una mica complicat, però realment és un viatge absolutament diferent a tot el que havia fet, tant a nivell personal com a nivell professional. He entrat en un altre món.
Ostres, que interessant. Realment és un altre món, no? És com arribar a un altre planeta, allò.
De fet, és com anar a la Lluna. De fet, vam trigar 5 dies a arribar on te volíem començar a treballar i són de sortida són 4 dies. De fet, és pràcticament com anar a la Lluna. L'única...
Vam trigar més nosaltres a arribar a lloc que no pas els de l'Àrtemis a arribar a la Lluna.
Sí. És que no és gens evident i això que tampoc ha estat tan lluny. O sembla que no estigui tan lluny, però a la que li poses a començar tot el problema logístic de transport, d'anar empalmant un avió darrere l'altre i anar traslladant-te, acabes descobrint que arribar a l'Àrtic, que això són 5 dies... Vam trigar 5 dies perquè l'últim avió es va fer malbé a mig camí i vam haver de tornar enrere i vam estar 2 dies parats a Ilulissat perquè no podíem arribar a Kànac, que és on teníem que arribar. Uh-huh. O sigui que...
Lo de la Lluna ho volia deixar pel final perquè tenia previst, però ja que m'ho has posat tan fàcil, et volia preguntar exactament això. Tu quan veus, per exemple, una expedició a la Lluna... Com la valores? El que hem vist, per exemple, de l'Artemis. Ho dic perquè, per una banda, quan pensava... Perquè van coincidir una mica en el temps els vostres viatges, els dels astronautes i els vostres, no? I, per una banda, també hi ha científics que van a la Lluna i sembla bonic, és un progrés, entendre, conèixer, etc, que és el que heu anat a fer també a Groenlàndia, ara en parlarem, però, per l'altra, hi ha la sensació una mica de conquesta de la Lluna, de veure qui se la farà seva i per què. Com ho veus, tu, això? No sé si amb l'Àrtic passa el mateix o és amb un altre esperit que es viatge a l'Àrtic.
No, és un altre esperit, és un altre esperit completament diferent. A veure, no, l'Àrtic ja té propietaris. L'Àrtic pertany a 8 països i està molt clar qui té què, i quan arribes tu allà no vas a conquerir res. Simplement nosaltres anem amb una idea d'expedició científica, tenim uns objectius que complir i anem a això. Ja està, no hi ha res més que la part científica i la part política és que ni existeix en el nostre cas. De fet, nosaltres col·laborem amb molta gent i, de fet, aquesta campanya hi havia un noi, el Dermot Antoniades, que venia, que és un canadenc amb el que fa molts anys que estem treballant i bé, nosaltres a la campanya hi és un mes. I qui diu això, pot dir danesos, pot dir noruecs, pot dir estenodinencs... O sigui, hi ha molta gent aquí.
I quines preguntes porten amb uns científics com vosaltres en un lloc com aquest?
Què ens ha portat a l'Àrtic? Bueno, doncs el que ens ha portat a l'Àrtic és voler entendre què ens està passant a casa nostra. Ja sé que sembla que quedi molt lluny, no? L'Àrtic, que el tinguis a 12, 13, 1.000 quilòmetres, però en realitat el que està passant a nivell climàtic a l'Àrtic ens acaba baixant a nosaltres. I això, i el voler entendre aquesta part, no? Vam començar treballant a les Açores, vam estar durant 10 anys intentant entendre com es movia l'anticicló de les Açores, perquè això és el que controla bàsicament la precipitació a la península Ibèrica, a casa nostra, i quan ja teníem una idea bastant clara del que estava passant, vam dir, és que el que està passant a les Açores també està controlat per l'Àrtic. I llavors vam dir, bueno, doncs ara ja que entenem què està passant en el sud, ens movem al nord i portem... gairebé 10 anys treballant a l'Àrtic per entendre el que està passant allà. Llavors vam començar a treballar a la meitat de l'Àrtic, a l'alçada d'Ilulissat, aproximadament a 74 graus nord, i progressivament ens vam donar compte de no, hi ha que pujar una mica més, i ara hem estat amb la Montse, vam estar a 78, i l'any que ve ens n'anem a 82.
Yep. Aquí hi ha nou viatge, això es pot superar, vas estar a 78, sempre es pot superar, Montse. O sigui,
cap
aquí...
problema, superem.
Quan diem d'entendre el que està passant a l'Àrtic, a què ens referim? El clima...
El clima, és un tema climàtic. Hem d'entendre que a nivell climàtic, i simplificant-ho molt, hi ha una corrent atmosfèrica, no?, que succeeix entre 9 i 12 quilòmetres d'alçada, que és aquesta corrent en jet, no?, que vindria a separar molt grans molt gran, així és una idea bastant simplificada, el que és el clima àrtic del clima de les nostres latituds. Llavors, aquesta corrent en jet es mou a una latitud determinada i té una franja de moviment molt restringida per la diferència de temperatura entre l'equador i el pol. Val? Llavors, aquesta diferència de temperatura amb l'escalfament global s'està disminuint. L'equador s'està escalfant, però sobretot on s'està escalfant és l'Àrtic. Llavors, al disminuir aquesta corrent, aquest gradient de temperatura, el que està permetent és aquesta corrent en jet moure's latitudinalment i el que és més important per nosaltres, s'ondula. S'ondula, no?, fent unes injeccions d'aire fred o permetent que aire molt càlid del Sàhara se'ns fiqui sobre les nostres latituds. Si això ho ajuntes amb una Mediterrània especialment càlida, s'acaba donant la tormenta perfecta que es va donar amb la Dana de València. Això vol dir que hi ha una acceleració de fenòmens extrems climàtics que hi ha que entendre. Llavors, el que estem intentant entendre nosaltres és com es curva, quins són els mecanismes que estan controlant tot això d'aquí, no?, i si som capaços de fer una predicció a futur, no?, de, en funció dels escenaris d'escalfament global que està emetent l'IPCC, el panell intergovernamental pel canvi climàtic, doncs, en funció d'aquests escenaris, si som capaços nosaltres d'establir evidències científiques que recolzin per poder fer gestió de territori. Gestió de territori a casa nostra a nivell de tot, a totes les escales, a nivell de salut, a nivell de gestió de l'aigua, o sigui, aportar evidències científiques que et permetin entendre què passarà d'aquí 10, 20, 30 anys.
Una de les coses que recordo que veu fer, i ara no em sortirà el nom, mira que vaig aprendre el nom d'un instrument que era com una espiral metàl·lica...
Un filabarquí.
Filabarquí, és filabarquí, sí. Veus? Doncs jo no sabia que això es deia així. Recordo que allà veu tirar el filabarquí aquest molt avall per extreure alguna cosa. Què era allò i per què serveix?
El que fan, un filabarquí o una barrina que porten desmuntada des de Barcelona...
Barrina, em sembla que vas dir, barrina.
Sí, amb això el que fan és perforar la capa de gel que tapa els llacs i que en el cas dels llacs que van sondejar tenia entre 2 i 3 metres. Un cop han fet el forat, poden introduir el sondejador. A dins d'aquest sondejador hi ha un tub de plàstic transparent que és el que aconsegueixen amb un martellet que tenen lligat a una corda que van accionant des de dalt del llac, aconsegueixen que aquest tub penetri a la base del llac i extreuen els sediments. I amb els sediments el que veuen, segons els materials, els minerals, si hi ha restes orgàniques, etc., és com ha estat el clima, no els últims 100 anys, sinó que es poden arribar a remuntar 8, 9, 10 mil anys enrere.
Déu-n'hi-do. Per tant, és saber... què està passant allà per preveure què ens pot arribar aquí i a partir d'aquí suposo que també intentar actuar perquè allò no s'escalfi encara més o més de pressa del que ho està fent.
Sí, no, clar, la idea és aportar l'evidència científica als gestors, no?, els gestors polítics i d'ambientals, als diferents governs, a dir-los, escolteu, mira, el que està passant és això, les previsions són aquestes i heu d'actuar perquè en allà, evidentment, el que està passant ens està afectant a tots. No solament a la gent allà que està visquent, que evidentment estan visquent el canvi climàtic en primera persona, sinó el que ens està passant a nosaltres a casa nostra, que també ho estem visquent.
Clar, i el que estem veient és que hi ha molts llocs i molta gent en particular que té molta sensibilitat sobre aquestes qüestions, però, per exemple, ara tenim un Donald Trump que la persona que ha posat a gestionar l'Agència de Medi Ambient treu pit del que en diuen allà de regular. És a dir, que totes les normatives que s'havien aprovat per intentar limitar per l'efecte del gas hivernacle, l'escalfament del planeta, etc., venen a dir, eh? Jo ara ho dic perquè la gent ens entengui, venen a dir, tot això són tonteries de científics que ens limiten l'avenç econòmic. Per tant, desregulo, és a dir, deixo que tinguis topalls. Això és una de les corrents que estem veient en l'extrema dreta ara.
Sí. I està sent especialment preocupant. Bueno, jo tinc un amic, un molt bon amic, que treballa a la Universitat d'Austin, a Texas, que tenia una beca del govern nord-americà, un NSF, de 10 milions d'euros. D'un dia per l'altre la va perdre completament, perquè estava treballant amb nosaltres pel tema de posar en evidència aquest tema de l'escalfament global i quines poden ser les conseqüències a un futur no massa llunyà. Ara la idea nostra és treballar per l'agenda 2030, que la tenim ja aquí mateix, sí. I la idea és continuar treballant pel 2050 i el 2100, que sembla que queda molt lluny, però a nivell de gestió de territori, si tu no fas una previsió mínimament a mig, llarg termini, ja anem malament, perquè aquestes, si has d'esperar a que realment comenci a afectar, ja vas tard. Clar. Perquè llavors ja no tens polítiques de remediació, sinó que has d'anar, comences a posar parxes sense pensar una mica en el gran context.
Doncs... Un missatge al de que per garantir el creixement econòmic cal que continuem emetent, absolutament fals. De fet, sí. Aquesta setmana hem sabut que les emissions de la Unió Europea continuen creixent, infeliçment, però que els 7 països on les emissions han baixat, un dels quals Espanya, no han aturat el seu creixement, sinó que l'han mantingut.
Clar.
Per tant, és possible un creixement sense emissions.
Sí, sí, sí. És que...
O reduint les emissions.
Exacte. Tot això va en aquella etiqueta que diuen woke qualsevol cosa o fake news, encara que no sigui ni necessàriament woke ni fake news, és a dir, que pot estar basat en, i per això poso un valor al tenir científics, vull dir, pot estar basat en dades, però arriba algú que enganya a través dels micròfons amb molt poder i es comença a desregular. Espero que això sigui simplement un impàs d'un temps i que es torni a posar en valor la ciència, que a molts llocs està posada en valor, però ara mateix el país més poderós del món no és així.
No, però això no vol dir que la comunitat científica nord-americana no estigui treballant. Està treballant, continua Clar. Treballant. I continua treballant en la direcció que toca. I el meu company em va dir, mira, jo ara m'he quedat sense diners, però com que tinc un calaix on em quedaven 4 centaus, doncs continuo treballant i continuo treballant en la mateixa direcció. El que és evident és que no continua treballant amb la mateixa intensitat, perquè tota la gent que tenia contractada al seu voltant l'ha perduda i està ara ell sol, perquè és l'única persona que tenia una posició permanent. Però això no vol dir que continuï deixant. I, de fet, en allà continuen pensant que la política de Trump no té ni cap ni peus a nivell de gestió territorial. Perquè, de fet, ja comencen a tenir onades de calor, com estem tenint nosaltres, i això té els seus morts i té les seves conseqüències de gestió de territori, amb les seves sequeres, els seus problemes d'agricultura...
Els incendis de l'estiu, per
Exactament,
exemple.
Exactament, els incendis. Ara, per exemple, els Everglades estaven cremant d'una forma espectacular
sí,
i
sí,
estaven... I això és un problema lligat a l'escalfament global. Un problema de les temperatures que estem tenint no són ni per aproximació normals. Comencem a estar fora de la variabilitat climàtica del que hauríem d'estar. I això és una cosa que s'ha de tenir molt clara, perquè a l'hora de gestionar un territori i de gestionar la gent que està vivint en aquest territori té unes conseqüències. Té unes conseqüències ja, però també les té a mitjà i a llarg plaç. I tu aquestes parts com a gestor l'has de tenir molt clara. I s'ha de pensar en una política... no només a 3 anys vista, sinó una política a 10, 15, 20 anys vista. I això no s'organitza d'un dia per l'altre.
Clar. Montse Poblet, què impacta més? Arribar a l'Àrtic, a la zona que heu estat de Groenlàndia, o tornar de l'Àrtic cap aquí?
A mi m'ha impactat anar a l'Àrtic.
Arribar-hi, no?
Sí, arribar-hi. I veure aquesta natura excepcional amb paisatges que no tenien res a veure amb el que jo havia vist fins ara, el silenci, les llums. O sigui, nosaltres estàvem en un lloc on ara mateix era de dia a les 24 hores i a les 12 de la nit jo m'havia de parlar a mi mateixa dient a Montse, vés-te'n a dormir. És molt bonic, però necessites descansar. A mi m'ha impactat més... anar-hi, que no pas tornar, que això d'aquí ja m'ho conec i estic acostumada a tornar.
Has tornat amb zero efectes, diguem, ni per la salut ni res, no?
Cap ni on, estic enganxadíssima. L'efecte que tinc és que estic enganxadíssima a descobrir més coses sobre la cultura inuit, sobre els expedicionaris que al llarg dels anys s'han mogut per aquesta zona del planeta, saber més.
Aquest efecte secundari, diguem, és positiu. Això,
molt.
Això està bé, és coneixement. En canvi, tenim aquí el científic, que en principi ja està més avesat a aquestes coses, que tu sí que has tornat amb algunes seqüeles, diguem.
Sí, 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 tornes amb un principi. Jo he tornat amb un principi de congelació de 3 dits de cada mà, que això ja m'ho conec, no és la primera vegada que em passa. I sí, és una mica estrany perquè no acabes de tenir massa tacte, no? Escriure a l'ordinador és una mica raro perquè sembla que els dits no siguin teus.
Sí, hi ha com un pessigolleig allà.
Exacte, exacte. Però bueno, el pessigolleig és bo. És bo que els dits siguin de color vermell, vol dir que la sang arriba, i és bo que hi tinguis aquest pessigolleig perquè et vol dir que els nervis estan vius.
Per què et va passar? És a dir, què vas fer malament?
Què vaig fer malament? No,
vull dir, perquè pot ser treure't els guants un moment o que fes molt fred, què va passar?
Sí, bueno, fred n'ha fet una mica. És a dir, hem estat treballant amb temperatures de menys 20 a menys 20... perdó, a menys 27, més o menys, un fred que ha sigut una mica contundent.
I ells treballen amb aigua, jo treballava gravant.
Clar.
És diferent.
Sí, sí. Sí, i clar, i ja estàs amb aquestes temperatures 14-15 hores en un dia, saps?
Clar,
i nosaltres teníem una petita tenda on te podies escalfar perquè necessitàvem... Clar, el problema és que quan treballes amb equips que estan mullats, a la que els treus de l'aigua es congelen immediatament. Això vol dir que a l'equip l'has de portar, has de tenir un furgonet per anar ponent, fonent aigua i anar llançant-la sobre l'equip perquè has de poder-lo desmuntar per treure la mostra que has recuperat i tornar-lo a muntar. És a dir, logísticament té el seu entreteniment. I aquests equips moltes vegades no estan pensats per treballar en les condicions que treballem nosaltres. Això vol dir que moltes vegades tenen peces petites i t'has de treure els guants. I normalment quan estàs treballant i no mires. I clar, acabes traient els guants. No, si són 2 minuts, ja no. Però aquests 2 minuts, a menys una barbaritat, t'acaben passant factura. Llavors jo ja m'ho conec. La primera vegada em vaig espantar. Però ara, com que ja portem unes quantes oxidacions allà dalt, ja sé que torno a casa i la meva dona sempre diu, a veure, quins dits et falten que no tens tacte? Dius, mira, aquests de la mà. I els peus? No, mira, aquesta vegada els peus no. Clar. Però bueno, regué...
I la teva dona també et nota més prim?
Sí, he perdut 8 quilos en 3 setmanes.
8 quilos en 3 setmanes. Sí. I per què? Pel tipus de menjar menges menys o què passa?
No, menges més. El problema és que a menys 20 el teu cos s'accelera perquè, clar, la temperatura és tan baixa que el teu cos el que fa és generar constantment energia. Llavors, tu estàs menjant constantment, menges galetes, menges xocolata, els sopars són sopars que es fan bé, amb pasta, arròs... Però, clar, vulguis que no, el teu cos està cremant constantment per mantenir la temperatura corporal. I això vol dir que encara que portis una dieta hipercalòrica, acabes perdent pes. Jo que tendeixo a menjar més del compte i que sempre acostumo a portar una mica de reserves en el meu cos, a mi anar a l'Àrtic em va molt bé perquè les perdo, aquestes reserves.
També és veritat que el fet de que no es faci de nit feia que féssim jornades molt llargues i que de cop diguessis, ui, si és la 1 de la matinada i estem aquí extraient sediments i no hem dinat.
Sí, 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 sí. Allà li hauríem de canviar el nom a l'informatiu, estic pensant. Si el fem des d'allà...
Durant uns mesos.
Sí, hauríem de buscar un altre nom. I després al revés, fins al Catalunya a migdia també l'hauríem de canviar.
Triomfaries.
Sí. I alguna visita d'animals, alguna cosa? Hem vist alguna...
Hem vist de lluny unes foques. Vosaltres vareu veure una perdiu blanca.
Sí, una perdiu blanca, sí.
I jo el que he fet de més exòtic ha estat tastar el narval, que és una balena petita, n'hi diuen l'unicorni del mar perquè té una dent, no sé, que és com una banya llarguíssima, i això ho he tastat tal com s'ho mengen ells, que és cru, la pell amb el greix a sota és com una espècie de cona crua amb molt gust de mar, i després la carn, una carn vermella molt filosa, mig congelada, el senyor que em va convidar la trobava deliciosa, a mi em va costar una mica, però me la vaig menjar.
Sí.
A mi m'agrada, eh? Jo soc partit... A mi m'agrada.
Està bé. Bé, ho haurem d'anar deixant aquí, tot i que jo seguiria i seguiria. Sí que és veritat, però, que quan ens imaginem els científics, i els periodistes ens toca visitar-los de tant en tant, normalment us imaginem allò... amb coses microscòpiques, en un laboratori, que de vegades costa molt, fins i tot, si feies un reportatge de televisió, que fos vistós. Això vostre és una altra cosa, però és la major part de la feina o és,
no.
O això és només...
No, això és la punta de l'iceberg on comencem a treballar. O sigui, la nostra feina començarà a l'octubre, quan arribaran les mostres de Groenlàndia. Ara el que hem fet nosaltres és deixar aquestes mostres en allà. No pot sortir de les mostres com un equipatge de mà, Groenlàndia ho prohibeix, perquè hi ha un tema de recerca minera que és molt, molt important, i llavors ara el govern de Groenlàndia s'ho mira moltíssim, i llavors el que et demana és un petit informe de què has fet, quines mostres has recollit, on les has recollit, i una documentació gràfica, fem unes fotos i les deixem allà, i llavors hem demanat el permís pertinent, que ja el tenim, i ara han de venir les mostres. Clar, quan vam anar cap allà ja portàvem 160 quilos d'excés d'equipatge que van passar per avions i que van ser traumàtic, perquè portar 160 quilos de pes, a part dels nostres equipatges i a part de les 5 persones que viatjàvem, són molts quilos, amb avions relativament petits, això costa una autèntica fortuna. El que no podíem és afegir 90 quilos més de pes de mostres, que és el que portem. Llavors el que farem és, a mitjans de juny, arribarà el vaixell, perquè ara la banquisa impedeix que arribin els vaixells al port d'allà, i llavors ho carregaran i ho portaran en vaixell fins a Dinamarca, i de Dinamarca vindran en camión. Llavors això fins a octubre no ens arribaran, però aquí comença una feina de 5 anys, com a mínim. 5 anys per poder tenir un... per poder completar tot aquest mapa climàtic que estem fent de la zona de l'Alt Àrtic. Ah. Portem 10 anys.
I 5 anys vol dir 5 anys analitzant aquestes mostres específiques?
5 anys, sí, perquè heu d'entendre que això és una feina molt elaborada. Els sondatges, les mostres que vam treure, tenen entre 70 i 90 centímetres de longitud, però les estudiarem cada 2 mil·límetres. I no serà tothom... I aquestes, cada 2 mil·límetres, el que fem és fem un tall vertical, no?, i traiem una llesca, i aquesta llesca no l'estudia una sola persona, si l'estudiaran un mínim de 14 o 15 especialistes diferents. Això vol dir que és una feina molt elaborada, molt, que necessites molta paciència, molt tranquil·la, i que implica molta gent. Llavors, i no només... quan estudiem una mostra d'aquestes, no només tens aquestes mostres, sinó tens col·laboracions que t'estan enviant altres mostres. Això vol dir que has de fer les teus mapes de temps per poder-ho tenir tot alhora. Llavors, vulguis que no, trigarem un mínim de 5 anys a tenir els primers resultats.
Montse, m'està passant allò que et passava a tu, que deies, puc fer una miqueta més de temps? L'última. O sigui, 14 o 15 persones analitzant mostres, entenc que des de disciplines diferents...
Sí. Sí, ara, per exemple, érem 4 investigadors al camp. Va venir en Jordi, que és del mateix centre, del Geociències Barcelona, que és físic i treballa amb la composició dels minerals. Els minerals es formen i es desfan en funció de les condicions climàtiques. Va venir el Sergi Pla, que és de la Universitat Autònoma de Barcelona, que ell treballa amb diatomees. Les diatomees, diguem-ne que és els prats del mar, no? Són algues unicel·lulars que fan la fotosíntesi i venen a ser com la herba del mar, que mengen tota una sèrie de bitxos fins que arriben als peixos, no? Va venir el Dermot Antoniades, que és el canadenc, que ara està a la Universitat de Montevideo, i ell treballa amb pigments, que són les restes que deixen aquestes diatomees, generen una sèrie de productes per fer la fotosíntesi, que permet veure espècies que no... O sigui, les diatomees no sempre es preserven, però els pigments sí. Hi haurà, després aquí, hi haurà gent que treballarà a nivell físic per mirar la porositat dels sediments, jo que miraré la composició química dels sediments, hi ha gent que es mira, per exemple, el DNA, per exemple, i ara hi ha un treball que tenim a mig fer amb els bous masclers, que són una mena de bous enormes, que són les restes de l'última glaciació, és una espècie fòssil, i que permet traçar, per exemple, els inuits, la traça dels inuits, no? Perquè aquesta gent anaven seguint els bous masclers perquè se'ls menjaven i els caçaven. Ah, no? I qui diu això diu 50.000 milions de tècniques, moltes d'elles que encara no tenim ni idea, no? Però que a tu t'interessa mantenir aquesta mostra guardada, les guardem en unes neveres que deuen ser aproximadament d'aquesta mida de l'estudi, no? Que deuen tenir fàcilment uns seus 20-25 metres quadrats, refrigerats a 4 graus, i que moltes vegades donen peu a col·laboracions externes de... Escolta, tu tens aquestes mostres? Doncs jo me les agradaria mirar d'una manera que tu ni has pensat. I li dius, sí, doncs mira, jo et passo les mostres i acaba sortint un treball, una publicació, dos, tres, una tesis, o un coneixement que tu ni preveies, perquè estàs treballant tu amb una idea molt concreta i algú et ve amb una idea completament complementària que dius, sí, tira endavant, vamos, lo que tu em demanis.
De fet, tu sempre dius que aquests sediments són com un llibre,
sí,
escrit amb molts alfabets, pel qual calen molts especialistes, molta gent que domini aquests diferents llenguatges per poder-lo llegir, per poder-lo interpretar, per saber quin és el missatge que ens donen.
Sí, això és una mena de llibre. L'únic que és una torre de Babel, no? Cadascú de nosaltres som capaços de desxifrar un petit alfabet, no? Tu imagina't un llibre escrit en 50 idiomes tots alhora. Doncs clar, tu aniries llegint i sols identificaries determinades paraules. En realitat et quedaries en part de la història. Uh-huh. Llavors, altres especialistes van entenent aquests altres alfabets i el que fem és ens ajuntarem d'aquí un parell d'anys, farem una primera llegida del llibre, veurem per on ens està explicant la història, llavors igual busquem col·laboracions perquè hi ha una part de l'alfabet que no els estem entenent. La feina és hiperapassionant. Ja sé que sembla una rata de biblioteca, però és que la feina és especial apassionant perquè el que estàs fent és empenyent les fronteres del coneixement endavant.
Clar, així és com el món avança. Ens ha agradat moltíssim que ens ho vinguéssiu a explicar aquí ara ja de més a prop, el Santiago Giral, el cap de l'expedició Groenlàndia i la nostra, podem dir, delegada a l'Àrtic, Montse Poblet.
Gràcies. Montse Poblet, Catalunya Ràdio, l'Àrtic.
Això mateix. Gràcies a tots dos.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Catalunya nit.
Catalunya Ràdio.
Passen ja 5 minuts de 2:15 de la nit. Enfilem la recta final del programa del dia, del Catalunya Nit. I en aquest punt recapitulem i recuperem una de les notícies del dia amb les que hem començat, de fet, el programa avui, aquest informatiu. La imputació del fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, en la causa que investiga les circumstàncies de la mort d'Isaac Andic. De fet, avui ha pagat una fiança d'1 milió d'euros i ha evitat entrar a la presó acusat de la mort del seu pare durant una excursió a Montserrat l'any 2024. Volem saber com ha avançat una instrucció que ha estat aparentment molt complexa, i ara de seguida parlarem amb una persona que en sap molt de dret penal, però abans amb l'Oriol Pujadó. Bona nit de nou.
Què tal? Bona nit.
Recapitulem una mica aquesta història, perquè la jutge investiga el cas, creu que hi ha prou indicis per acusar el fill. Veu, de fet, un mòbil econòmic en aquest crim. La investigació dels Mossos descarta, diríem, que la mort de l'empresari fos accidental, en tot cas.
Sí, de totes aquesta tesi, la de la mort accidental, que és la que es va apuntar d'inici, queda descartada. La interlocutòria enumera fins a 7 indicis que la magistrada exposa per apuntalar aquesta acusació contra Jonathan Andic. D'entrada, assegura que l'autòpsia ha descartat que la caiguda del fundador de Mango durant aquesta excursió a Montserrat el desembre del 2024 fos accidental. Les proves, a més, que van recollir els Mossos apunten que la petjada que hi havia en el camí des d'on va caure l'empresari, creuen els Mossos que es van falsejar. Aquesta petjada es va fer expressament. La principal hipòtesi del crim, segons la jutgessa, és econòmica, com deies. El text diu que Jonathan Andic és una persona obsessionada amb els diners, que no tenia una bona relació amb el seu pare i que només va intentar reconduir aquesta relació quan va saber que l'amo de Mango volia canviar el testament i crear una fundació per a persones necessitades.
Gràcies, Oriol. A aquesta hora podem saludar Raimon Tomàs. Ell és advocat penalista i soci del despatx MDAT. Bona nit, Raimon.
Hola, bona nit.
Ara ho explicàvem, la jutgessa apunta 7 indicis de criminalitat en aquest cas, en el seu auto. Quan una jutgessa, un jutge, parla d'indicis, de què estem parlant exactament, no? Què falta encara perquè hi pugui haver judici?
Bueno, en primer lloc, crec que falten molts passos per arribar al judici. Quan es parlen aquest tipus de resolucions d'indicis, són els elements que ha portat la policia en la seva investigació que ha portat a terme durant aquests mesos, i que són elements indiciaris, és a dir, elements que poden servir per explicar una hipòtesi, merament una hipòtesi, que serveixi per l'acusació. Però segur que a partir d'ara, en aquest moment en què la defensa també podrà actuar en aquest procediment, es practicaran altres diligències d'instrucció que poden aportar altres indicis, i finalment haurà de ser aquesta jutgessa instructora qui haurà de decidir al final d'aquesta fase d'instrucció, que és la investigació dels fets, si portar endavant aquest procediment cap al judici oral o si arxivar-lo.
Per tant, la instrucció està oberta en aquesta fase. Es torna a fer reconstrucció dels fets, nous interrogatoris, noves proves forenses al lloc dels fets. Es repeteixen part de les proves que s'han fet fins ara, ara amb coneixement de la defensa?
Sí, entenc que la defensa, òbviament, ara estudiarà totes les actuacions que s'han portat a terme per part de la policia i demanarà, si és necessari, la repetició d'alguna actuació o que es practiqui alguna diligència, inclús al lloc dels fets, sempre que això sigui viable, no?, donat el temps que ha passat, i per tant hi haurà algunes proves o algunes diligències policials que es van efectuar que no es podran repetir ara mateix, i s'hauran de valorar des d'una altra òptica per part de la defensa o aportar altres elements que contradiguin aquesta hipòtesi inicial de l'acusació o que construeixin una hipòtesi de la defensa, que entenc que és la hipòtesi de l'accident, que és la que inicialment es va assumir inclús pel propi jutjat.
Exacte, perquè al principi, una setmana després de la mort d'Isaac Andic, s'arxiva el cas, no s'observa cap indici evident. Però què passa en aquest moment? Perquè els Mossos continuen investigant. Poden fer-ho d'ofici?
Bé, jo el que crec, i sempre des d'una posició totalment externa i per tant desconeixent els detalls, inicialment el que fa el jutjat és dictar el que se'n diu un sobreseïment provisional, és a dir, per veure que, diguem, en l'argot que s'arxiva la causa, no ben bé s'arxiva, sinó que es diu que en aquell moment no hi ha prou indicis per atribuir un fet que sigui delicte a una persona determinada. Això no impedeix a la policia seguir investigant. El que sí que impedeix a la policia seguir investigant sempre que aquesta investigació impliqui alguna ingerència en els drets fonamentals d'algun investigat, en aquest cas, doncs, no t'han dit. Aquesta és la raó per la qual després es reobre i es dicta, entenc, un seguit d'actuacions per poder portar a terme tota aquesta investigació una mica a esquenes de la defensa, com permet la llei, però a través d'aquest secret d'actuacions.
Sí, efectivament, en aquest cas s'arxiva provisionalment el mateix desembre del 24. El gener del 25, Mossos presenta un nou informe al jutjat, demana noves diligències judicials, i sobre aquesta peça secreta. Què és i en quins casos s'opera amb aquest secretisme, no? O s'activa aquesta peça secreta?
Sí, el secret d'actuacions és una mesura excepcional, òbviament. La naturalesa d'un procediment judicial ens ha de portar a que les parts puguin intervenir, i les defenses puguin intervenir, igual que les acusacions, però sí que és un mecanisme que preveu la llei per... L'excepcionalitat és sempre que sigui absolutament necessari per portar a terme una investigació i durant el temps que sigui estrictament necessari per portar a terme aquesta investigació, entenent que el coneixement d'aquesta investigació per part de l'investigat, de les defenses, etcètera, faria impossible que es pugui portar a terme les diligències que s'han de portar a investigació per part de la policia. Per tant, és excepcional i durant el temps estrictament necessari per a aquesta investigació. I sempre hi ha d'haver un control per part del jutge o la jutgessa sobre la necessitat d'aquest seguit d'actuacions que s'ha de fer mensualment.
Què vol dir mensualment? Es valida mensualment?
Exacte, és a dir, inicialment la jutgessa d'instrucció acorda el secret d'actuacions, la policia ha d'anar fent totes aquelles actuacions d'investigació que considerin, ha de portar els resultats que tingui en aquell moment periòdicament el jutge o la jutgessa, que ha de validar si es segueix amb aquest secret d'actuacions o s'aixeca perquè ja no és estrictament necessari per la investigació.
Mm-hmm. Veiem que en aquesta fase d'investigació secreta, diríem, ha tingut un pes molt important tot el rastreig que s'ha pogut fer dels telèfons mòbils. Hi havia, entre els indicis, n'hi ha de diversos tipus, no? Hi ha les contradiccions pròpies, tant en el moment en què Jonathan Endic declara davant el jutge i en les primeres converses que té també en el moment de l'accident amb el servei d'emergències mèdiques. Després hi ha tota una sèrie de proves de tipus forense amb els Mossos de muntanya passant pel lloc de l'accident, vigilant les proves, la petjada, etc. I després hi ha una recerca molt important, tècnica i forense molt important i exhaustiva, ens diuen, que té a veure amb el contingut del telèfon mòbil i el seguiment. És aquesta part de seguiment del senyal del mòbil que s'ha de procedir, doncs, amb més prudència per no vulnerar el que ara apuntaves, no? En part dels drets, també, de les persones investigades.
Sí, he pogut mirar així molt per sobre la resolució que s'ha dictat, i a partir d'aquesta, jo ara mateix tampoc puc dir externament quines són les raons que han motivat el manteniment d'aquest secret d'actuacions. Si eren l'anàlisi d'un dispositiu mòbil, en el sentit d'una anàlisi de les dades que ja estaven en aquell dispositiu, no sé si és necessari que això sigui a través del secret de les actuacions. Doncs són dades que ja estan a disposició de la policia i que les ha de valorar. Si hi ha hagut més seguiments a partir d'aquí, durant aquest període de temps, d'aquesta resolució no se'n desprèn l'existència d'aquests posterior seguiment, sinó una anàlisi d'unes dades d'un telèfon mòbil que ja eren preexistents. Per tant, hauríem de valorar més el contingut exacte, no?, d'aquest atestat policial o dels atestats policials que obren per saber la fonamentació de per què s'ha seguit un secret de les actuacions fins al moment actual.
Molt bé, hem parlat en els últims minuts amb Raimon Tomàs, ell és advocat penalista d'aquesta informació, de la imputació de Jonathan Andic en la investigació de la mort d'Isaac Andic, el fundador de Mango. Ara, a partir d'ara, doncs, la instrucció continua avançant fins al punt en què la jutgessa acabi decidint si s'arxiva el cas o bé s'acaba enviant a judici. Raimon, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta nit.
A vosaltres, moltes gràcies.
Catalunya Nit.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari, acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
Amb el suport de Bonpreu Esclat.
Divendres 22 de maig a la tarda de Catalunya Ràdio bufarem espelmes.
Que no tinc temps per pensar, que no tinc temps.
Celebrem 20 anys d'Auditori de Girona amb Masoni, Miguel Poveda,
Amadíssim Senemí
i moltes cares més, en companyia d'oients que ens vulgueu venir a veure.
Aquest divendres 22, la tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga, en directe des de l'Auditori de Girona.
Us esperem a partir de les 4 de la tarda.
Auditori Palau de Congressos de Girona. Celebrem 20 anys de música, de congressos, de vida.
Així sona a aquesta hora la rotativa. L'està controlant la Lídia Téllez. Bona nit, Lídia.
Hola, bona nit, Manel.
Que tens les portades ja.
Sí, les tenim aquí.
Doncs vinga, principals titulars i fotografia del diari Ara.
Doncs mira, tenim per una banda Zapatero imputat com a líder d'una xarxa de tràfic d'influències. I es veu una de les fotos petites de Zapatero. L'altra notícia, l'hereu de Mango acusat de matar el pare. Jonathan Andic, que ha pagat la fiança d'1 milió d'euros per evitar la presó. I es veu exposat amb dos Mossos d'Esquadra. Uh-huh. I l'altra notícia, acord per als comptes del PP, el PSC i Esquerra es comprometen a seguir treballant per recaptar l'IRPF.
Molt bé. I el periòdico?
El periòdico tenim Illa i Junqueras seguint l'estabilitat i també es veu la foto amb tots dos junts. El juez investiga Zapatero por el cobro de comisiones. Jonathan Andic en libertad, confianza, investigado por homicidio. També es veu la foto amb els Mossos. I una altra notícia, Barcelona es la tercera ciudad del mundo en número de congressos i el govern ofrece avanzar un año la subida salarial de los maestros.
Perfecte, doncs moltíssimes gràcies, Lídia, que acabi d'anar bé la jornada.
Bona nit.
Bona nit.
I aquí a la redacció han arribat també ja altres portades, Marc Güell.
Sí, poques sorpreses, eh? Obertura de La Vanguardia, el jutge situa Zapatero al capdavant d'una xarxa de tràfic d'influències. La foto per Andic avui als jutjats de Martorell, acusat d'homicidi per la mort del seu pare, el successor de Mango. I també en aquesta portada recullen l'alerta de l'OMS per la magnitud i rapidesa de la bola. Tenim també la portada del Punt Avui sobre els pressupostos, que també surt a les portades. Esquerra deixa l'IRPF per al tràmit del finançament i l'obertura principal és per aquest tema, virus sense fronteres. Els experts alerten que el 70% de les infeccions virals en humans les causen virus d'origen animal.
Gràcies, Marc.
Bona nit.
Bona nit.
Doncs ja hem entrat en aquella hora màgica, 12 minuts per les 12, 12 minuts per la mitjanit, 12 minuts i se'ns acaba el dia.
La convidada que ens acompanyarà avui i que tindrà l'última paraula del dia li va canviar la vida a la seva pròpia habitació. Estudiava educació infantil i primària i a estones lliures feia un podcast amb les amigues que es deia Tranqui, jo també. Tenia 20 anys. Aquell podcast casolà va cridar l'atenció de 3CAT i la van trucar. Va passar un càsting i va debutar com a presentadora digital del programa Eufòria. Des de llavors la seva veu no ha parat de créixer combinant televisió, ràdio i també contingut digital a la plataforma per joves de 3CAT, el Som Eva. Es va estrenar amb el programa sobre salut mental Ets un motivat i ha estat la presentadora més jove que ha participat a la Marató de 3CAT. Va ser l'any 2023. Ara acaba de guanyar el Premi Sonor 2026 a la millor podcaster i prepara la tercera temporada del Xafogó. La nostra convidada avui és la Carla Rubio. Bona nit, Carla.
Bona nit, com
esteu? Quantes coses, no? I tan jove.
És molt estrany estar escoltant que parlen de tu i estar així.
Escolta, has après alguna cosa avui escoltant el Catalunya Nit?
Moltes coses. Sempre és impactant també, la primera hora sobretot, que anàvem escoltant totes les notícies seguides. Sempre fa molta impressió perquè dius, ostres, encara... quantes injustícies, no? Quantes coses. És una mica... tenim els mestres encara als carrers cridant i reivindicant coses que ja fa temps que diuen. També pues, casos de violència de gènere que encara continuen passant, tot i que hi hagi denúncies. Bueno, moltes, moltes coses, sí.
Com t'hem presentat amb moltes coses, no? Amb molts títols, molts programes, etc. Tu què et consideres? Comunicadora? Com et presentes a tu mateixa? Podcaster?
Això és un tema. Jo diria que comunicadora, algunes vegades també diuen podcaster. Al final, jo sí que crec que han aparegut de sobte moltes professions noves i jo diria que la que millor defineix és comunicadora perquè al final és el que és la meva feina, no? Sigui en un podcast o sigui a la ràdio o en el mitjà que sigui.
Premi Sonor. Imagina't, no? Comunicadora, efectivament, Premi Sonor 2027. El jurat va ressaltar la teva personalitat, naturalitat i espontaneïtat a favor de la creació de podcasts entretinguts i interessants. Efectivament, quan parlem de comunicació parlarem també de naturalitat, no? I de saber arribar a les persones. Tu això ho has treballat d'alguna manera especial o és una cosa innata?
Jo no ho vaig treballar mai. He tingut la sort de poder fer moltes coses i sento que és una professió que n'aprens molt fent. I jo em sento molt afortunada perquè crec que cada projecte aprens molt. Però és veritat que, no és una cosa que mai hi hagi treballat. Crec que la majoria de comunicadors i comunicadores és una cosa que portes dins. Llavors, sí, per mi és veritat que sempre ha estat molt important, empatitzar i que tant si fas una entrevista com pensant en l'audiència la gent connecti amb el que estàs dient. Llavors, també sempre m'he obsessionat molt en això.
Hi ha molta vida amb això del podcast. Ho dic perquè quan l'Agnès i jo vam estudiar, jo una mica abans que l'Agnès, però vaja, podem considerar-nos de la mateixa època, les sortides eren o anar a un mitjà molt gran o bé ja als mitjans tradicionals, no? De premsa, ràdio i tele local. Però ara sembla que hi ha aquest camp immens que és el món del podcast, no? Hi ha molt moviment entre els joves amb tot això o què?
Sí, jo crec que sí, i crec, de fet, que ha vingut per quedar-se. És a dir, ara ja passa molt que molts programes de ràdio també llavors els pot recuperar en format podcast. És a dir, crec que la gràcia dels mitjans i de la comunicació és que es pot barrejar una mica tot i que no es tracta de sacrificar ni la ràdio ni la tele, ni de sobte apostar-ho tot a lo digital. Crec que lo interessant és la convivència i poder-nos adaptar perquè el món canvia i la informació ha de continuar arribant, llavors les maneres de transmetre-les han de canviar també. Llavors, sí que és cert que els joves ens sentim més còmodes potser en uns formats com el podcast perquè permeten una informalitat que et fa connectar més i a més ens agrada molt poder escollir quan escoltem les coses, que la ràdio i la tele doncs això no ho té tant. Però en el fons crec que va una mica modes i últimament també està tornant molt analògic i per això penso que no ha de morir res.
Tot torna, això sí. També es va veient amb els anys. Escolta, m'agrada molt que amb només 20 anys, no? Veu, no sé si tu, les teves amigues, veu fer aquest podcast i qui va triar el nom? Tranqui, jo també, no? Que, clar, és que és... Ho trobo sensacional.
De debò t'agrada?
Sí. Ho dic perquè et situa, ja saps que vas a un lloc on algú et parlarà de coses que segurament et passen i et sentiràs identificat. O sigui, ho trobo una gran, de veritat, com si ens posem així en plan marketingians, un molt bon nom.
Doncs me n'alegro, perquè és una decisió que vaig prendre amb 20 anys, ara en tinc 24 i hi ha vegades que penso, ostres, igual una cosa més curta, no? Vull dir, te'n penedeixes una mica, però sí, tenia molt clar, suposo, ja en aquell moment que el que volia era com... Al final, amb 20 anys, tampoc no ets expert en res ni has d'explicar res, llavors jo el que volia era poder parlar de les meves coses perquè estava convençuda que algú hi empatitzaria. No des d'un punt d'alliçonament, perquè crec que amb 20 anys no és el que pots fer, ni amb 24, sinó més de crear aquest espai d'empatia i de poder parlar... El primer episodi, de fet, recordo que anava sobre el confinament, perquè acabàvem de sortir del confinament i és una cosa que va impactar molt a tothom, però sobretot als joves, de sobte... ens va afectar molt i notava que era una mica tabú i va començar una mica per això, que per mi era important parlar d'aquestes coses.
Clar, però és un nom que convida a l'altre, no és... Parlaves de les coses que et preocupaven a tu, però no sí, parlaves sí. Des del tu, sinó tranqui, ei, tu que estàs escoltant, jo també, saps?
Exacte, sí, sí, aquí votem a favor, del títol. I parles de 4 anys, com si hagués passat una vida dels 20 als 24. Bé, no està bé, és una bona perspectiva. I això, com notes tu que el que estàs fent comença a circular, no? Perquè un podcast és una cosa que fas des de la intimitat, allò que dèiem de com han canviat els temps, des de l'habitació de casa teva ho podries fer. Com comences a notar que això està funcionant?
Doncs va ser una mica de pressa, és a dir, jo tenia... No era influencer ni res, jo tenia el meu perfil com tothom, privat, i em feia molta angúnia fins i tot exposar-me a xarxes, però és veritat que confiava molt en el projecte i vaig decidir penjar-ne alguns trossos al TikTok i es van viralitzar, i arrel d'aquí va ser quan, res que 3 mesos més tard, TV3 em va donar l'oportunitat de fer-me un càsting i vaig poder començar. I tot i ara portar, per sort, molt temps als mitjans, per mi ha estat molt important no abandonar aquest projecte, perquè crec que és important recordar perquè vaig començar, és una mica la meva essència, és un espai en el que jo em sento molt lliure i crec que també és xulo, no?, mantenir el projecte amb el que vaig començar.
I els estudis d'educació infantil i primària que et van enxampar enmig d'aquest èxit, no? Què n'ha passat?
Doncs al principi ho compaginava i vaig continuar fent-ho tot. Tinc totes les assignatures ja tretes. Ara estic en aquell moment que em queda el TFG i les pràctiques finals i estic buscant aquell espai a veure quan puc parar la meva vida 3 mesos per fer les pràctiques. Que és veritat que compaginar feina i estudis no és gens fàcil. Llavors estic en aquest tram final a veure quan la puc acabar.
Això vol dir que treballes molt. La Gemma Puig ens ha posat avui una calor, una cançó, ja has vist quan feia la previsió del temps, de molta calor. Tu tens aquesta xafogó a l'estiu, aquest any també hi serà?
Sí, tornem amb una tercera temporada, que no em pot fer més il·lusió perquè és un projecte que, jolín, sempre és una sorpresa, no?, quan veus que obtens l'oportunitat de continuar-lo fent, i res, és la tertúlia d'estiu que fem des d'Eva, que és el canal aquest juvenil del 3CAT, i és una manera de parlar d'aquests temes de l'estiu d'una manera distesa, que cadascú pugui dir la seva... I sí, en breus ja gravem, així que aquest estiu tornarà a haver-hi xafogó.
Aquesta de la bona, l'altra, ja, no? Sí, l'altra, sí. La meteorològica ja ens empipa una mica més. Tens, a banda dels teus perfils públics, tens un perfil privat a les xarxes socials?
Sí que el tinc, però no l'utilitzo perquè la gent es pot pensar que és com per espiar o penjar coses que no m'atreviria. Fixa't que el tinc més perquè me'l vaig fer a l'institut, que sí que l'utilitzava per penjar aquelles coses que no m'atrevia a penjar més a l'altre. I ara el tinc com una mica pel record de... Quan de sobte faig un plan familiar o alguna cosa que em fa més angúnia potser penjar-ho a les meves, doncs el tinc més allà. Vosaltres en teniu?
De perfils? Sí, sí, sí. Sí.
També per espiar?
No, bueno, i una mica... Ja,
jo tot públic, jo tot públic.
Sí, sí.
Jo tot públic, però és el més avorrit això. Del món, el meu. El meu és el més avorrit del món. Tu, Agnès, en tens de
privat? No, però és veritat que ella es refereix a un fenomen, jo crec que passa amb els adolescents, no sé si ho tens tu, que estàs més a prop d'ells, diríem per edat, que tenen... 2 o 3 comptes.
Ah, sí.
El que saben els pares.
Ah, sí, sí, clar.
No?
Sí.
Molt bé, aquí. I després trobes d'altres, no? I diran, no, és que hi ha un altre... Ui, sí, sí. El teu fill, la teva aquest filla, no?
Aquest el vaig obrir, el tinc en pausa, ara diu, no, segueixo.
Fa coses normals, no? És un altre compte.
Sí, és veritat que hi ha molta gent que fa això. Sí, jo en el meu cas no, la veritat. El sí. Tinc més per tenir.
Bueno, doncs ja està bé. Carla, doncs veiem que sempre t'han interessat les persones, no? Perquè el fet també d'estudiar educació infantil i primària, la força, creiem que és una carrera com amb molta vocació. Bé, ella ho ha girat cap a la comunicació amb els joves.
Exacte, tu ets experta en acomiadar programes, però primer hi hem de posar l'última cançó que escoltarem avui. Fa 10 dies que Laiki Lee va publicar el seu nou àlbum. Aquesta cançó es diu Not Gonna Cry.
Estem ja en el compte enrere per la mitjanit i avui qui tindrà l'última paraula del dia i del programa és la Carla Rubio, Premi Sonor 2026 a la millor podcaster. Va començar fa 4 anys, amb 20 anys, mentre estudiava educació infantil i primària, amb un podcast que es van inventar amb les seves amigues i que li van posar de títol Tranqui, jo també. Ens hem declarat fans ja d'aquest títol, que pensa també amb els altres. Gràcies per acompanyar-nos, Carla. L'enhorabona pels teus èxits i res, ara tens aquest micròfon per acomiadar el dia.
Doncs res, bé, primer de tot, gràcies a vosaltres. Sempre és un gust escoltar-vos i veure-vos treballar tan a prop, doncs és un plaer. I res, per acomiadar, doncs mira, com abans parlàvem dels mestres que porten tant temps, ara ja, i tants dies als carrers, demanant que se'ls escolti, doncs volia aprofitar aquests moments per recordar com d'important és que els cuidem, que es cuidi i es donin recursos al sistema educatiu, que és la base de tot i és el que fa que com a societat doncs continuem anant endavant i no endarrere.